Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. En vacances de Setmana Santa, o sigui, una manera d'atacar la paraula vacances. Vacances de Setmana Santa, mare meva. En fi, se'n tornem-hi. Avui, és que parlarem per la ràdio d'una foto. Sí que és molt poc gràfic, però... i que és molt poc explicable, però en fi, ho intentarem. Avui el diari El Mundo entrevista Koldo García. El tema no és l'entrevista que li fa Esteban Urreiztieta, un històric d'aquest diari, sinó les fotografies. La foto la signa... una de les tres fotos la signa El Mundo, és a dir, una fotografia feta amb el mòbil d'Urreiztieta on es veu el mateix entrevistador de cara al costat de Koldo García, que se li veu el clatell. Clar, direu, com és possible que el protagonista sigui el periodista i no l'entrevistat, el Koldo García? La foto és terrible. I el primer que et fa exclamar veient la foto és: però a mans de qui està la gestió de les mascaretes durant la pandèmia del coronavirus? Jo crec que la foto està feta per enfotre-se'n directament. És sota una mena de pinassa, uns pins, amb unes taules metàl·liques ajuntades, unides per un hule de quadrets vermells i blancs. Al damunt hi reposen un grapat de gots de plàstic mig buit o mig plens, alguns d'aigua, alguns de cervesa, amb una ampolla de plàstic per allà al damunt. Al fons es veu, al costat d'una reixa, una bombona de butà que reposa sobre una paella enorme, una paella per fer arròs situada de canto, i una mena de roba amb una mena de monticot fet per darrere, per terra. La foto, reitero, no està feta per un fotoperiodista, diu tantes coses que li sobraria qualsevol text, perquè és una imatge impròpia d'una persona que ha tingut protagonisme en un ministeri del govern d'Espanya, i de fet no és classisme, és qüestió d'imatge. Aquesta fotografia lliga les formes de Koldo García amb el fons del Ministeri de l'Interior quan hi havia Jorge Fernández Díaz. Atenció a la notícia que avançarà d'aquí uns moments RAC1, amb l'Operació Catalunya. És que ho valia tot contra l'independentisme. Això de l'Operació Catalunya ja no sorprèn. Ja no sorprèn, perquè en van fer tantes, però tantes, però tantes. I després del que sabrem ara i del que hem vist de Koldo García en aquesta fotografia, la pregunta és: en mans de qui ha estat durant tots aquests anys el govern d'Espanya? Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Acabat de la Terra, aquest dimarts 2 d'abril del 2024.
I aquesta setmana vindrà marcada per una pujada clara de la temperatura i de pluja se n'espera poca, sol, núvols prims i algun ruixat de tarda al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquen 12 quilòmetres de dificultats a la A2 i la B23 des del Nus del Papiol en sentit Barcelona i 6 quilòmetres a la C58 en sentit sud de Terrassa a Badia del Vallès.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem tots els titulars que dona Koldo García en aquesta entrevista avui al diari El Mundo, però abans, atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora al món a RAC1. És un capítol més del llarg serial de l'Operació Catalunya, però destapa una trama fins ara completament desconeguda. Una investigació de RAC1 ha descobert que la policia patriòtica va espiar, atenció, poca broma, als funcionaris del Marroc, com el cònsol a Barcelona, perquè sospitava que les autoritats marroquines estaven aliades amb l'independentisme. Fins avui sabíem que les clavegueres de l'Estat havien situat a la Diana una llista llarguíssima de polítics sobiranistes i de personalitats rellevants de la societat catalana. Però ara, diverses fonts i documents inèdits demostren que els tentacles d'aquesta policia patriòtica van anar encara molt més enllà, fins al punt d'investigar també un país estranger, el Marroc, pel pànic que donés suport a la independència de Catalunya. El temor del Ministeri de l'Interior a una aliança catalano-marroquina era tan bèstia que el ministre Jorge Fernández Díaz va firmar i autoritzar seguiments, la captació de confidents i l'ús de fons reservats per intentar esbrinar si el govern marroquí tenia un acord secret amb la Generalitat, llavors presidida per Artur Mas. El desplegament de la policia va començar a mitjans del 2014, però atenció, perquè es va allargar 2 anys, fins al 2016, tot i que les primeres sospites ja eren anteriors del 2013. El responsable de tot aquest operatiu era el comissari Pedro Esteban, un expert de la policia espanyola en la lluita contra el jihadisme. Estava desplegat a Barcelona com a responsable de la brigada d'informació i, per tant, era l'encarregat de recopilar totes les dades d'intel·ligència i, per tant, totes les que eren disponibles a Catalunya. Pedro Esteban, que també va participar en altres operatius de les clavegueres, despatxava directament amb el ministre Jorge Fernández Díaz i també amb el que llavors era cap de la policia, Eugenio Pino. El món RQ ha tingut accés a 2 informes secrets dels anys 2014 i 2015 que van arribar a la taula del ministre de l'Interior i que demostren l'abast de la trama. Entre molta altra informació, els documents confidencials recullen el contingut de les reunions que el cònsol del Marroc a Barcelona va mantenir amb persones de la comunitat marroquina que, segons la policia patriòtica, feien difusió del missatge independentista. La investigació estava centrada inicialment en una fundació de Convergència i Unió, Nous Catalans, dedicada a estrènyer els llaços amb els immigrants que viuen a Catalunya, però va convertir-se en una causa contra el Marroc a mesura que creixia el temor dins del Ministeri de l'Interior d'una aliança Catalunya-Marroc per tirar endavant el procés d'independència. En té tots els detalls el coordinador del Món RQ, Jordi de Planell.
Els agents de la Brigada d'Informació a Catalunya, dirigits per Pedro Esteban, van redactar diversos informes durant els més de 2 anys que va durar la investigació. Estaven convençuts que la Generalitat tenia entre mans una estratègia d'acostament a les diverses comunitats de persones migrants que vivien a Catalunya per guanyar adeptes al moviment independentista. I també sostenien que un dels eixos clau d'aquest projecte era la Fundació Nous Catalans, vinculada a Convergència i Unió. Així ho van deixar escrit en una nota informativa el 10 d'octubre del 2014 que va arribar a la taula del ministre Fernández Díaz. En aquest mateix document secret alertaven que Nous Catalans estava estretament lligada a una associació islàmica denominada Unió de Centres Culturals Islàmics de Catalunya, una entitat que, segons la investigació, treballava pel govern marroquí. Els agents fins i tot asseguraven que el líder de la Unió de Centres Culturals Islàmics havia estat un agent secret del govern del Marroc. De fet, segons la nota, el van expulsar l'any 2013 per espionatge. Les afirmacions del document eren tan contundents que van disparar totes les alarmes a Interior. Per això el ministre va ordenar multiplicar els recursos dedicats a seguir la pista als contactes entre el moviment sobiranista i els alts funcionaris marroquins destinats a Barcelona.
La investigació avança i pocs mesos després el ministre Jorge Fernández Díaz rep un altre informe secret, Jordi.
Sí, és un document de l'abril del 2015 i demostra que en aquell moment les sospites de la policia patriòtica havien evolucionat. Ja no temien tant que l'independentisme pactés amb el Marroc. El que llavors els feia por és que el govern marroquí s'aprofités de l'afany del sobiranisme per guanyar nous adeptes, per infiltrar-s'hi i dirigir-lo des de dins. L'informe segueix els passos de diverses figures prominents de la comunitat marroquina a Catalunya i recull el contingut d'algunes reunions al despatx oficial del cònsol del Marroc a Barcelona, Goulam Aixam. Encara més, els agents els seguien tan de prop que fins i tot sabien quin material li entregaven a les trobades. La policia patriòtica creia que el cònsol marroquí es coordinava amb els representants de la comunitat d'aquest país a Catalunya per col·locar-los en llistes electorals de partits com Convergència i assegurar-se que anessin ascendint a la política catalana. Tot, segons els investigadors, amb el vistiplau del govern de Rabat. Fins i tot van resseguir els passos d'alguns dels objectius en viatges al mateix Marroc, on es reunien amb els alts càrrecs del Ministeri d'Exteriors del País Àrab. El Ministeri de l'Interior considerava que el Marroc era un enemic potencial d'Espanya i tots aquests informes avalaven els seus temors.
Però malgrat tots el temps i recursos que es van dedicar, aquí amb calés també fotut amb fons reservats, que es van dedicar a denunciar les suposades maniobres del Marroc per desestabilitzar Espanya, esperonar l'independentisme a Catalunya, la veritat és que totes aquestes teories recollides en informes secrets van ser teories conspiratives que van acabar en no res, Jordi.
Espanya sí que va expulsar Noureddin Ziani, un dels suposats espies marroquins que donaven suport a l'independentisme, però ho va fer el 2013, abans de l'elaboració d'aquests informes. La resta d'objectius perseguits i assenyalats a les notes secretes no van ser mai detinguts o interrogats per aquest cas, perquè la policia patriòtica no tenia cap prova de tot el que afirmava. Al final, l'únic que va fer el ministre Fernández Díaz amb tota aquesta informació va ser filtrar-la a un diari, La Razón, que l'any 2015 va acusar l'independentisme de confraternitzar amb l'islamisme radical en plena onada d'atemptats jihadistes a Europa. Manos Límpies va intentar utilitzar les notícies publicades per obrir una causa als tribunals contra Nous Catalans i Convergència, com ja havia fet amb el cas Pujol, però no se'n va sortir i tot allò va quedar en foc d'encenalls.
Aquesta és la informació que el món recusa abans d'aquesta hora del matí, d'aquest 2 d'abril de 2024, la policia patriòtica del Ministeri de Fernández Díaz del PP va espiar els funcionaris del Marroc com el cònsol a Barcelona perquè creia que el govern de Rabat estava atiant l'independentisme per desestabilitzar Espanya. El ministeri ho va autoritzar amb la captació de confidents, l'ús de fons reservats i els seguiments per apuntalar una teoria que finalment va resultar ser una falòrnia més de les moltes que es van fabricar en el marc de l'Operació Catalunya. Quin desastre. Tot plegat, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del món, Pere Cullell.
Ara que sabem que les clavegueres de l'Estat no van tenir cap inconvenient en espiar el cònsol del Marroc a Barcelona, ja queda clar que si algú en algun moment va pensar de debò que la independència de Catalunya era possible i que el procés era una estratègia sàviament dissenyada per aconseguir-ho, aquest algú eren els policies de les clavegueres del Ministeri de l'Interior, comandats per Jorge Fernández Díaz. Espanya va tenir por a l'independentisme, va veure fantasmes i enemics per tot arreu. La capacitat d'anàlisi potser era limitada, però no es van estalviar diners, mitjans i recursos públics per revisar tot el que fos revisable. I compte que el responsable era un especialista en jihadisme, que ja és una embolica que fa fort. La cirereta, naturalment, la publicació dels informes a La Razón i l'intent de portar-ho als tribunals de Manos Límpies. Dos noms aquests, Razón i Manos Límpies, que són un monument a la hipocresia. Estic impacient per veure ara com reacciona el govern marroquí. I ja posats, no descartaria que també haguessin espiat el cònsol rus. Aquesta història no s'ha acabat.
Efectivament, ja s'espera, però no només policia patriòtica va recórrer l'espionatge per estar al corrent de tot el que es coïa al voltant de l'independentisme. El diari Ara avança que el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va punxar el telèfon dels independentistes que investigava com a mínim fins al febrer del 2022, tal com reconeix ell mateix en una interlocutòria. Va declarar la causa secreta per poder seguir la pista al moviment a gran escala sense restriccions i intervenir els telèfons als investigats pels cas dels CDRs o del Tsunami Democràtic. Ahir, precisament, l'Audiència Nacional va suspendre la vista dels 12 CDRs acusats de terrorisme a l'anomenada Operació Judas perquè un dels advocats estava malalt. Això els permet guanyar temps i intentar estalviar-se el judici gràcies a l'entrada en vigor de la llei d'amnistia. Encara sobre l'Audiència Nacional, Junts per Catalunya puja el to contra aquest tribunal i es planteja exigir directament suprimir-lo. Segons el Món.cat, els de Carles Puigdemont estudien demanar al Congrés l'abolició de l'Audiència Nacional o, en tot cas, reduir-ne al mínim les competències. Junts creu que amb causes com la del Tsunami o l'Operació Judas, aquest tribunal ha pervertit la seva raó de ser i ja no porta res al sistema jurídic que hi ha en l'actualitat. No és l'única proposta que Junts enviarà a Madrid. És el president Puigdemont i, en aquest cas, també Esquerra Republicana, demanant al govern d'Espanya que traspassi a la Generalitat les competències per designar els interventors, els secretaris i els tresorers dels ajuntaments. Ara aquests nomenaments corresponen a la Moncloa, però el diari ABC avança avui que Junts per Catalunya i Esquerra exigiran la transferència d'aquesta competència, aprofitant que el Congrés dels Diputats ha d'aprovar molt aviat un projecte de llei sobre mesures urgents i, per tant, el PSOE necessitarà també urgentment els seus vots. Dèiem a l'inici, Koldo García torna a defensar la seva innocència ara en una entrevista al diari El Mundo. El cervell de la suposada trama corrupta que hauria comprat i venut mascaretes a canvi de comissions milionàries insisteix que ell només va intentar aconseguir material sanitari en el pitjor moment de la pandèmia del coronavirus quan tots els països intentaven comprar-ne desesperadament. L'exassessor de José Luis Ábalos nega taxativament que s'embutxaqués ni un euro pel seu paper com a intermediari, tot i que la Guàrdia Civil creu que es van portar almenys 1 milió d'euros en comissions. L'home que dona nom a la trama, coneguda com el cas Koldo, reconeix que va posar-se en contacte amb 4 ministeris i en 5 comunitats autònomes diferents per oferir-los mascaretes. Cap d'aquestes 5 comunitats autònomes era Catalunya. Però reitera que només pretenia ajudar totes les administracions en un context especialment difícil. En un moment de l'entrevista, Koldo es defineix així: soy muy antiguo y muy español. He sido simplemente un chico de los recados que ha hecho su trabajo y que lo ha hecho, por cierto, muy bien hecho. Explica que a principis del 2020, quan va esclatar la pandèmia del coronavirus, el seu cap, l'aleshores ministre de Transports, José Luis Ábalos, li va demanar en què podien ajudar i que ell va respondre-li que havien de trobar mascaretes, vestits i ulleres de protecció. Ábalos li va donar el vist sisplau, i Coldo va demanar pressupostos a diverses empreses per comprar tant material sanitari com fos possible. Ell ho relata d'aquesta manera. Pedí presupuestos y acepté sugerencias de todo el mundo. Como no soy un experto, lo pasé hacia arriba. Llegué a tener unas 38 ofertas. Las filtramos y vimos que Soluciones de Gestión era seria y nos daba seguridad porque nos trajeron dos aviones y nos cobraron cuando llegaron. Soluciones de Gestión és l'empresa que, segons la Guàrdia Civil, va pagar comissions milionàries a Coldo a canvi dels contractes públics en diverses administracions que ell mateix els aconseguia. Però l'exassessor de José Luis Ábalos explica que les propietats que s'ha comprat els últims anys no les ha pagat amb diners provinents d'aquesta trama, sinó amb el seu sou. Coldo fa càlculs. He estado ganando durante años 7.000 euros al mes. Cobré una indemnización en metálico de 45.000 euros y el dinero que la Guàrdia Civil encontró en mi piso y que dicen que son comisiones, en realidad yo lo sacaba de mis cuentas y lo guardaba en casa. No puedo guardar dinero en mi casa, diu, es pregunta Coldo, y reitera que ni ell ni ningú del ministeri es va enriquir amb aquelles comandes. Pongo la mano por el personal del ministerio porque se partió la cara e intentó ayudar. Però encara és més contundent quan parla del seu mentor polític, l'exministre José Luis Ábalos. Involucrar Ábalos, diu, en todo esto es de hijos de puta, diu textualment, y quiero que conste con estas palabras, porque es un gran español y en el PSOE también se ha portado como unos hijos de puta con él. Quiero pedirle perdón si le he ocasionado algún perjuicio porque no hay nadie con el honor y la dignidad que tiene él. Es el puto amo, un español como la copa de un pino. També explica que fa dos mesos que no parlen, tot i que admet que entre ells dos hi havia molt feeling quan treballaven junts. Coldo García carrega amb duresa contra la Guàrdia Civil, diu que està molt decebut amb el cos perquè les seves icones vitals eren Espanya i la Guàrdia Civil. Ara, en canvi, això que avisa que s'encarregarà d'identificar el Guàrdia Civil que li ha fet tot això. De fet, reconeix que ell es va assabentar 7 mesos abans que el detinguessin que la UCO, la Unitat Central Operativa, l'estava investigant perquè va enxampar els agents organitzant un operatiu i assegura que es va posar en contacte amb un alt càrrec del cos perquè entrés a casa seva i mirés el que volgués. Lo único que les pedí, diu, es que no hicieran lo que hicieron. Tirar la puerta de mi domicilio y encañonar con una pistola de 9 milímetros a mi mujer y a mi hija. Malgrat l'espectacularitat de la detenció, Coldo està convençut que no es passarà ni un sol dia a la presó pel cas de les mascaretes, però deixa caure enigmàtic, per altres coses sí que puede ser. Ahí. Coldo García es defensa en aquesta entrevista al Mundo just el dia que el Congrés dels Diputats constitueix la comissió que investigarà la compra fraudulenta de mascaretes i material sanitari durant la pandèmia del coronavirus. Això inclou el cas Coldo, però també d'altres, com el cas Kitsch, el xicot d'Isabel Díaz Ayuso. El Senat, controlat pel PP, va posar en marxa ahir la seva pròpia comissió d'investigació, però ells es dedicaran exclusivament a posar la lupa sobre la trama que esquitxa Coldo García i de rebot José Luis Ábalos. És a dir, hi haurà dues comissions paral·leles, una dirigida pel PSOE i l'altra dirigida pel PP. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la comissió del Congrés queda constituïda aquesta tarda i la primera batalla ja serà per qui ha de donar explicacions aquests propers 3 mesos al Congrés i al Senat. Una batalla que es lliurarà al llarg de tota aquesta setmana. El PP vol que Francina Armengol, com a expresidenta de les Illes, ara del Congrés, comparegui, però al Senat. I el segon assalt és de parelles. El PP amaga amb demanar explicacions de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, no per mascaretes, sinó pel rescat d'Europa. El PSOE podria fer el mateix amb la parella d'Ayuso, Alberto González. Óscar Puente ja apuntava ahir que seria més lògic declaracions a Onda Cero.
Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa, causal, entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del gobierno.
I encara hi ha un altre salt als tribunals, precisament per la parella d'Ayuso. El PSOE demana poder exercir-ne l'acusació popular perquè el frau fiscal va ser, entre d'altres, per mascaretes.
Precisament amb tot el que estàvem parlant d'aquest cas Coldo, que comentàvem, avui també coneixem nous detalls del cas que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso. El País explica que Alberto González Amador va fer obres al pis on viuen tots dos sense disposar de cap permís d'obres municipal. Segons el diari, les bases de dades de l'Ajuntament de Madrid demostren que no es va autoritzar mai aquella reforma. Al contrari, de fet, el consistori va emetre dues ordres municipals perquè s'aturessin les obres. Encara sobre Isabel Díaz Ayuso, la SER acaba d'avançar que el seu govern reclama diners a les famílies dels morts durant la pandèmia del coronavirus a les residències de la Comunitat de Madrid. La Conselleria d'Assumptes Socials els exigeix que abonin les despeses que va costar cuidar-los les últimes setmanes abans de morir. tot i que els familiars es queixen que els seus familiars van morir de qualsevol manera abandonats a les residències sense que ningú els traslladés als hospitals. El govern de Madrid es justifica i diu que estan obligats a requerir els deutes perquè la legislació estatal no va establir cap excepció durant el període que va durar la Covid-19. Diversos testimonis denuncien que han rebut cartes on els reclamen deutes de més de 600 o fins i tot més de 900 euros i afirmen que això els ha remogut els records d'aquella època tan complicada. Per cert, com cada dia avui també tenim reunió i també tenim alguna novetat sobre els casos de corrupció que esquitxa Luis Rubiales, en aquest cas d'un viatge que va fer als Estats Units poc després que l'escollissin president de la Federació Espanyola de Futbol. Aquell viatge es va pagar amb diners de la Federació Espanyola, però durant la setmana que va durar, Rubiales no va tenir ni una sola reunió i va estar fent turisme amb una pintora mexicana. Aquest viatge, que havia de ser de feina però que es va convertir en viatge de plaer, va sortir a la llum pública amb els anomenats Supercopa Files, la filtració de documents sobre els suposats negocis fraudulents de Luis Rubiales. Quan això va saltar a l'esfera pública, l'expresident de la Federació Espanyola es va intentar excusar davant la seva pròpia junta directiva. El seu gran argument va ser que la dona era bàsicament molt bona persona i rica i que per tant s'ho va pagar tot ella. El Confidencial ha tingut accés a l'àudio d'aquella declaració pública.
Esta mujer es una mujer multimillonaria, hija de multimillonarios, que tienen ranchos en Kenia, que tienen apartamentos en Nueva York, en San Diego, en Los Ángeles, por supuesto en Monterrey. Ella además es pintora, habla 6 idiomas, estudió en París, es una chica excepcional. Además con unos valores, tiene, por poneros un ejemplo, tiene un lugar para perros y gatos abandonados.
Imagina. ¿Qué? Té un lloc per perros i gatos abandonats, que està molt bé, eh? És molt bona persona. Tot el que guanya dona cara seva. És, va admetre Rubiales que les reunions que havia de mantenir es van suspendre per un contratemps, però que en comptes de tornar a Espanya va aprofitar el viatge per fer una mica de turisme en parella. Però clar, la dona era rica i solidària i el convidava a sopar. Mira que bé. Ben sabut, fa pocs minuts, l'empresària Ana Navarro serà la número 2 de Carles Puigdemont a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Però, Ana Navarro és un referent al sector de les noves tecnologies i la seva incorporació, segons el partit, reforça el perfil econòmic de la llista. Junts per Catalunya també reivindica que servirà per demostrar el seu compromís amb la bona gestió. El desembre del 2021, Ana Navarro va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat pel seu paper destacat en el món tecnològic i empresarial. En un comunicat, el partit subratlla que Ana Navarro és una de les dones catalanes més reconegudes a escala internacional per la seva capacitat de lideratge, d'assumir amb èxit desafiaments molt complexos i per la seva llarga experiència. El partit ja ha difós un vídeo, ella no parlarà de moment, sí que ha difós un vídeo perquè puguem escoltar el que el president Puigdemont assegura, que és que la candidatura i el país s'ha d'envoltar dels millors professionals.
És una de les dones catalanes més reconegudes a nivell internacional per la seva capacitat de lideratge. L'Anna ha decidit acceptar el repte que li he proposat perquè m'acompanyi en el segon lloc de la llista que encapçalo i posi la seva excepcional trajectòria al servei de Catalunya. Si volem fer les coses millor, totes i cadascuna d'elles, hem de començar perquè el govern del nostre país sigui ambiciós, competent i tingui capacitat de relacionar-se directament amb el món.
I també el partit ens ha enviat un àudio d'Anna Navarro que entoma la proposta de Puigdemont explicant que vol posar a disposició del país tota la seva experiència.
Sé que és lluitar al nivell màxim. Ho he fet sempre amb molta catalanitat i un compromís amb Catalunya. Ara m'agradaria posar aquesta experiència al servei de Catalunya, que pot ser molt més atractiva, en veu pròpia i sense cap complexe.
Durant 32 anys d'experiència professional, Ana Navarro ha liderat equips d'estratègia de mercats, producte i enginyeria. I des de demà fins dilluns de la setmana que ve, el dia 8 d'abril, els partits tenen temps per presentar candidatures. Una de les incògnites és saber si els partits que ara no tenen representació parlamentària aconseguiran les firmes necessàries per presentar candidatura. Doncs bé, segons hem pogut saber qui recull, hi ha un partit que ja les té. Alhora, la candidatura a Jordi Graupera i Clara Ponsatí ha recollit els milers d'avals que calen per concórrer a les eleccions quan encara falta una setmana perquè s'acabi el termini. Això vol dir que alhora aquest partit de Graupera i de la Ponsatí es podrà presentar i es presentarà de fet ja a les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot plegat avui que Esquerra Republicana presentarà el seu fitxatge estrella fins al moment per les eleccions europees del 9 de juny. Tomàs Molina, el meteoròleg que anirà de número 2 a les llistes, tot i que serà el quart de la candidatura conjunta amb Bildu i el BNG. El Partit Republicà va anunciar dissabte la decisió per reforçar, diuen, l'aposta republicana per l'ecologia i la lluita contra el canvi climàtic. El mateix Molina ha admès en una entrevista al Nacional que, si no l'escullen, continuarà treballant a TV3, això sí, ho farà apartat de la pantalla. I en plena precampanya per les eleccions del 12 de maig, avui Pere Aragonès també aprofitarà per presentar la seva proposta per poder votar en un referèndum sobre la independència, pactat. El president de la Generalitat compareixerà aquest migdia per detallar les conclusions de l'informe que va encarregar a l'Institut d'Estudis d'Autogovern, que ara encapçala Joan Ridal. Quatre minuts, les pluges d'aquests últims dies han servit per millorar, encara que sigui només una mica, la situació actual de sequera que tenim al país i han fet que els embassaments del riu Ter Llobregat tornin a superar els 100 hectòmetres cúbics, que és el límit per aplicar la fase d'emergència. Bones notícies, per tant, per als pantans de Sau, de Susqueda, de la Baells, de Llosa del Cavall i de Sant Ponç, que ara ja estan al 17% de la seva capacitat, superant, com dèiem, aquest llindar fixat pel Pla Especial de Sequera. Però tot i aquesta petita esquifida remuntada, els últims dies el govern de la Generalitat ja ha avisat que té previst aixecar, que té previst aixecar la fase d'emergència. El Departament d'Acció Climàtica creu que per sortir d'aquesta... que no té previst encara aixecar la fase d'emergència, no té previst. El Departament d'Acció Climàtica creu que per sortir d'aquesta situació cal estudiar molt més el context, més enllà d'assolir un determinat volum als embassaments, i com que segurament s'hauria de tornar a aplicar en unes setmanes, diuen que tampoc no tindria cap sentit.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Com s'han notat aquestes pluges als pantans?
Doncs mira, en el cas de Sau hem passat del 4,6% al 5,8%, a la Baells hem passat del 20,8% al 23,1%, gairebé 3 punts ha pujat aquest nivell de l'embassament, o a la Llosa del Cavall hem passat del 16,6% al 18,3%. És una pujada que s'ha notat gràcies a aquestes pluges i, a més, també ha nevat, i ara mateix tenim acumulacions importants en punts del Pirineu, que a mesura que avancin els dies, doncs s'aniran desfent i també, doncs, contribuirà a aquest augment dels embassaments. Per tant, bones notícies, tant per la pluja caiguda com per la neu que ha arribat, però tot i això no passem d'aquest 16 i poc per cent. Per tant, tot i que sortim estrictament, com si diéssim, d'aquest nivell d'emergència, doncs no s'aixequen aquestes restriccions perquè tampoc hi ha grans pluges a la vista.
El que dius. Aigua, res, ja,
no,
una setmana mínim, no?
De moment no, i mira que hem tancat un mes de març molt bo, amb pluges que en alguns casos han triplicat el que hauria de caure en un mes de març, i sobretot en punts del Pirineu o també al voltant del Montseny s'han arribat fins als 200 litres per metre quadrat durant tot el mes de març, molt plujós sobretot al centre i al nord de Catalunya, i en canvi no ha caigut tanta aigua cap al sud, però els propers dies a curt termini no es veu aigua. Almenys aquesta setmana a tot estirar s'espera algun ruixat avui i demà en punts del Pirineu, però la resta aquesta setmana, sol, bandes de núvols prims, algunes nuvolades de tarda i sobretot temperatures que aniran tirant amunt i tocaran sostre de cara al cap de setmana, amb alguns valors que podrien estar entre 8 i 10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, i no es descarta que fins i tot freguem els 30 graus a finals de setmana. Tot i això, avui comencem el dia amb fresca, ara mateix amb 5 graus a Lleida i a Girona, 3 a Viladrau, 2 graus a Solsona, 12 a Tarragona i 13 a la ciutat de Barcelona.
Com dèiem, la borrasca ha perjudicat molt les platges del litoral, sobretot de les costes de Barcelona i de Girona. De fet, l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que el temporal s'ha endut un 15%, entre un 15 i un 30% de la sorra. Ahir l'alcalde Collboni va assegurar que ara valorarà conjuntament amb el govern d'Espanya com recuperar el litoral. No oblidem una cosa, que és molt interessant, això. No només és Barcelona, eh? És que la part una part del Garraf de Sitges, del Garraf propi de les platges, han estat menjades aquest temporal d'aigua, també, d'aquest temporal de vent i de
mar.
I de mar. S'ha menjat una bona part de la sorra. Per exemple, hi ha la platja, una de les platges del Garraf, que té aquelles casetes antigues, que l'aigua ha arribat pràcticament a les casetes. Però és que també a la zona del Baix Empordà, Déu-n'hi-do Sant Antoni de Calonge, ens explicava ara l'Albert Sort, que la platja de Torre Valentina, que com tots els que coneixeu la zona sabeu que és una platja molt llarga, resulta que pràcticament se l'ha menjada fins a arribar al carrer, fins a arribar al passeig. És una... Déu-n'hi-do, que Déu-n'hi-do. El temporat de mar ha estat important.
Sí, a més ens hem d'acostumar perquè és una de les claus, com si diguéssim, del canvi climàtic, que amb tots aquests temporals marítims, cada cop que en tinguem un serà més greu i ens menjarà, com si diguéssim, més part de la costa. Per tant, ens hem d'anar acostumant entre el temporal i la pujada a nivell del mar que es vagi menjant aquestes platges.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Un altre sector. sector afectat per les pluges és el turístic, han fet que aquells que no tenien res reservat tampoc hagin buscat escapades a última hora i també ha provocat que algunes famílies, sobretot al Pirineu, hagin marxat abans d'hora cap a casa. Tot i això, l'ocupació d'aquests dies ha estat molt alta. A Girona, per exemple, el sector turístic calcula que tanca la Setmana Santa en dades d'entre el 85 i el 90%, sobretot a la Costa Brava i a l'entorn de les pistes d'esquí. Bàrbara Julvé.
La Costa Brava Centre va arrencar amb ocupacions del 50%, però de seguida les xifres es van afilar al 70% fins a arribar al 95%. Els apartaments turístics han tingut, en canvi, més bones ocupacions a l'interior i al Pirineu que no pas a la costa. En concret, a muntanya entre el 85 i 90% i al litoral entre el 50% i el 70%. Les previsions s'han complert en general, tot i que les vacances s'han escurçat una mica per la pluja. Ho explica RAC1 Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments.
El fet que el diumenge fes bastant de mal temps i també el fet que des de la televisió es demanés a la gent que tornés més esglaonadament a Barcelona i Rodalies, doncs ha fet que molta gent cursés la seva estada.
Els càmpings han registrat ocupacions del 80% i fins i tot del 85% en aquest sector. A més, l'efecte Setmana Santa s'allargarà uns dies perquè França, Alemanya o Bèlgica encara tenen vacances.
I el Pirineu de Lleida també estan molt satisfets amb la Setmana Santa. El sector de l'hostaleria ha fregat el cartell de complet amb ocupacions de més del 90%, sobretot el que seria al voltant de les pistes d'esquí. I com que hi ha hagut dies de pluja, també han fet un bon calaix bars i restaurants. Karen Alfonso.
La climatologia ha fet que alguns turistes d'última hora no s'animessin a viatjar fins al Pirineu i d'altres que marxessin abans. Tot i això, l'ocupació ha estat sobre el 90%. A més, tal com explica el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, el mal temps ha afavorit a la restauració.
El que sí que és cert és que aquesta climatologia ha facilitat que la restauració funcionés millor. Pues perquè, bueno, pues perquè segons quines, pues a lo millor no poden esquiar per tant han de dinar.
L'esquí ha deixat uns 23 milions d'euros al Pirineu Lleidatà. Les estacions han venut un 60% més de forfets que la temporada passada, 110.000, on la majoria corresponen a Baqueira Beret, però n'han passat 83.000 esquiadors des de dissabte 23 de març.
I a la Costa Daurada, a l'interior de Tarragona i les Terres de l'Ebre, també hi ha hagut una molt bona Setmana Santa amb una ocupació mitjana rondant el 80%. La força del turisme esportiu ha estat una de les notes més positives, Esteve Giral.
Bon dia, molt bona nota del turisme esportiu, amb més de 40.000 visitants, sobretot a la Costa Daurada, i també del turisme de proximitat. Bona ocupació de mitjana del 80%, tot i el temps i el fet que la Setmana Santa hagi caigut bastant aviat amb la competència, a més, de les pistes d'esquí. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona i destaca el contrapès que ha suposat el turisme esportiu.
El fet d'haver apostat ja fa anys pel turisme esportiu dona, bueno, una certa fiabilitat i una certa tranquil·litat.
La majoria dels hotels que han obert per aquesta Setmana Santa ja no tanquen i enllacen amb la temporada d'estiu, com farà també per primer cop a la història un dels motors de la Costa Daurada i també d'aquesta Setmana Santa, PortAventura, que ja no tanca tampoc entre setmana fins passat Reis.
I a la Catalunya Central, en canvi, admeten que tanquen una Setmana Santa més fluixa que altres anys, sobretot a les cases rurals. Anem cap al Berguedà, Marc Anturri.
Les cases rurals tanquen aquest pont amb un punt d'incertesa. Han tingut menys gent que altres anys, no és preocupant, però no acaben d'entendre-ho. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Agroturisme al Berguedà, Oriol Baños.
Potser ha vingut d'hora aquesta Setmana Santa, a prop del Nadal. Altres motius no ho tenim clar. Sí que s'ha omplert més a última hora. Els últims dos mesos potser s'han omplert les últimes cases. Ha costat més d'omplir les cases més grans.
El perfil dels clients, això sí, es consolida. La majoria són famílies catalanes procedents, sobretot, de l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, el turista estranger continua resistint-se en una tendència que s'arrossega des de la pandèmia.
Doncs bé, tot i la gran mobilitat que hi va haver ahir, sobretot des de l'àrea metropolitana de Barcelona fins a tots aquests punts que hem repassat, la veritat és que l'operació tornada va ser relativament fluida, tot i que havia d'haver-hi cues per variar. A l'AP7 i a l'AP2 va provocar un 60% menys de retencions que l'any passat. A més, Trànsit destaca que de dijous a dilluns no hi ha hagut cap mort. Aquesta és la millor notícia, sens dubte. Per certa mobilitat, a partir d'avui, l'A2 tindrà alguna restricció al seu pas per Cervera. Les obres de rehabilitació de l'autovia faran que la circulació dels vehicles sigui per l'altra calçada, que serà bidireccional. I a Barcelona avui torna a la normalitat a la línia 4 del metro, després que durant tots aquests dies de Setmana Santa s'hagi interromput la circulació de trens entre les estacions de Bogatell i de la Barceloneta. polèmica per la pel·lícula més vista a hores d'ara a Prime Video, a Amazon, perquè alguns espectadors denuncien que és catalanòfoba. Es diu Un hipster en l'Espanya vacía, és d'Emilio Martínez Lázaro, director d'Ocho apellidos vascos, Ocho apellidos catalanes, i una pel·lícula deliciosa fa molts anys que es deia Amo tu cama rica. La pel·lícula passa en un poble de l'interior d'Espanya cada cop més deshabitat i els veïns critiquen. Hi ha un moment, que dura un minut a la pel·lícula, que els catalans apareixen un grup d'autocar de català. És que ho dic perquè ahir, veient el merder que va haver a la xarxa, no se'n va córrer una altra cosa, i dic que no se'n va córrer perquè va ser una ocurrència, de veure i de malgastar 97 minuts de la vida per veure aquesta pel·lícula. I la veritat és que la pel·lícula, malgrat que estigui el número 1 d'Amazon Prime, no té ni solta ni volta, és una sortit de tòpics, i efectivament hi ha un dels tòpics que també juga a favor d'una visió que hi ha de Catalunya. Primer és una vegada. Dura un minut, i és que hi ha un autocar de catalans que només hi van de visita per prendre'ls l'aigua i per endur-se'n obres d'art. Escolteu.
¿Y tú a qué vives aquí? ¿Que a este pueblo no viene nadie?
A ver, los catalanes sí que vienen.
Sí, pero hay unas botellas en el caño.
¿Y a mi trae yo aquí?
¿Que van a robar el retablo de San Jorge?
No San Jorge, es San Jordi.
Val. Però fixeu-vos que també es pot mirar d'una altra manera. L'aspirant alcalde, que és un nano que ve de Madrid... És un noi que ve de Madrid, d'un Madrid, diríem, molt Sumar o molt Podemos, és a dir, postulats clarament progressistes i, sobretot, de tendències woke, acaba sent alcalde, entre d'altres motius, perquè li foten el retaule a Catalunya, amb la qual cosa també ve a dir que contra Catalunya tot és vàlid per guanyar una alcaldia. Ara bé, la pel·lícula no només fa dels catalans, sobretot arriba de l'esquerra, també de Madrid, però sobretot d'alguns dels postulats progressistes que més sovint critica la dreta, per exemple, la paritat, la identitat de gènere, els micromasclismes, el llenguatge inclusiu o els carrils bici.
Hoy en nuestro taller de micromachismo nos toca hablar de más pre din.
Ovejas!
¡Ay, qué bonita!
Hembras, machos, no definidas...
La ordenanza sobre las partidas paritarias, ¿la conocéis?
Sí, algo hemos oído.
Todas las partidas deben jugarse por el mismo número de mujeres...
Mujeres y hombres.
Bé, Un hipster en l'Espanya vacía es va rodar a Matarranya, a Terol, a tocar de Catalunya, també amb tres platges de Tarragona, i apareixen, malauradament, cares molt conegudes i molt bones, com les de Macarena García o el Paco León. L'escriptor de J.K. Rowling torna al centre de la polèmica per criticar una nova llei d'Escòcia que castigarà els delictes d'odi cap a les persones trans. L'autora de Harry Potter, que viu a Edimburg, ha publicat diversos missatges a Twitter fent servir els pronoms incorrectes per referir-se a dones trans, incloent-hi activistes i altres figures públiques, i ha convidat la policia a arrestar-la si creu que comés un delicte. I, de fet, la ministra de Seguretat per les Víctimes de la Comunitat d'Escòcia, Siobhan Brown, ja ha dit que la policia podria denunciar-la i investigar-la si acaba considerant que les expressions que ha fet la Rowling són delictives. L'escriptora de Harry Potter apunta que la llei, que va entrar en vigor ahir mateix dilluns, atempta contra la llibertat d'expressió i que no protegeix en cap cas el dret de les dones. Des de l'any 2019, J.K. Rowling ha estat clarament involucrada en controvèrsies pels seus habituals comentaris sobre les persones trans. Segurament recordareu el rebombori que va haver amb el cas de l'exbisbe de Solsona, que va deixar l'església per poder estar amb una escriptora de novel·la eròtica ara fa 2 anys i mig. Doncs bé, tenim novetats, i és que Xavier Novell s'ha casat per l'església. El papa francès li ha concedit la secularització, que és el permís perquè pugui fer vida fora de la clausura, és a dir, vida de civil. Ho anuncia la seva dona, Sílvia Cavallol, a Instagram. Ha publicat una fotografia de tots dos vestits de nuvis. Segons explica, han complert el seu desig, que era regularitzar la situació canònica i poder tornar a rebre la comunió. Cavallol diu que el camí està llarg, però que finalment, gràcies a la misericòrdia del Sant Pare, ho han aconseguit. Explica que ha quedat admirada de la gran qualitat humana i espiritual del papa Francesc i que prefereix fer pública la notícia perquè sempre ha cregut que si estàs convençut d'allò que fas i de sents, cal apostar per la naturalitat, la normalitat, la transparència i anar de cara sense deixar marge a cap especulació. Assegura que l'amor no mereix la foscor i diu que no va ser cap encert amagar la situació quan Xavier Novell va renunciar al bisbat per estar amb ella fa 2 anys i mig. Xavier Novell i Sílvia Cavallol, recordem, es van casar pel civil a finals del 2021 i tenen dues nenes bessones. Ara, tot i estar casat per l'església, tècnicament Novell continua sent bisbe, però evidentment no en pot exercir. Dani Alves i la seva parella, Joana Sanz, tornen a estar junts. Almenys així ho intenten fer veure en una fotografia que la model ha penjat al seu compte d'Instagram, en què es poden veure les mans de tots dos ben agafades, amb un text escrit amb bolígraf vermell on hi diu 1 més 1 igual a 1. Tot plegat després de les especulacions que hi ha hagut durant aquests últims dies des que l'exjugador del Barça està en llibertat provisional i ha pogut tornar a casa. Durant l'any i tres mesos que Dani Alves ha estat a Brians 2, Joan Sant ha estat vivint a la casa que tots dos comparteixen, Esplugues del Llobregat. 21 minuts i les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen com a crim masclista la mort d'una dona i al migdia en posta. Han detingut la seva exparella, l'acusen d'assassinar la dona i d'esquarterar el seu cos. De fet, segons el diari Ara, ell mateix hauria confessat el crim a una tercera persona que hauria alertat la policia. També hauria detallat que l'home feia dies que llançava parts del cos separades al contenidor. El detingut té 47 anys i tenia un ordre d'allunyament de la seva dona. Els forenses encara no han aconseguit identificar la víctima per l'estat en què estava el cos i, de fet, la policia no descarta que l'hagués matat feia dies. A banda, l'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a 31 anys de presó per agredir sexualment tres menors. Primer de la seva fillastra durant 18 anys, des de la que la nena en tenia 6. Déu-n'hi-do. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació dels policies per agredir un detingut en una operació antidroga al barri de Lavapiés. En un vídeo que s'ha fet molt viral a les xarxes, es veu com dos agents de la policia colpegen brutalment un home negre mentre està immobilitzat a terra i agafen pel coll un altre que es veu clarament que no oposava cap tipus de resistència. Durant tot el cap de setmana, diverses veus de Sumar i altres socis de govern han recriminat al Ministeri de Fernando Grande Marlaska a l'Interior que no hagués actuat davant d'un acte que consideren clarament de racisme. Finalment, l'Interior ha mogut peça i ha encarregat a l'Oficina Internacional de Garanties dels Drets Humans que esbrilli si els agents es van accedir. Minuts i les 9, un atac israelí a Gaza ha matat 7 cooperants de la fundació del xef José Andrés. Les víctimes són 6 treballadors de World Central Kitchen i el conductor i el traductor de Palestina que els acompanyava. Tots 5 acabaven de descarregar més de 100 tones d'ajuda alimentària humanitària portada a Gaza a través del mar quan un míssil israelí ha impactat contra el seu comboi. Les víctimes són d'Austràlia, de Polònia, del Regne Unit, dels Estats Units, del Canadà i de Palestina. World Central Kitchen assegura que el seu personal viatjava en cotxes amb el logotip de la ONG ben visible i el mateix José Andrés ha reclamat en una piulada al govern d'Israel que posi fi d'una vegada per totes als assassinats indiscriminats de civils i de cooperants. Israel ja ha anunciat que investigarà aquest atac que ha qualificat d'un incident molt tràgic. La mort dels 6 treballadors de World Central Kitchen arriba hores després que el govern d'Espanya anunciés que reconeixerà l'estat palestí abans del juliol. Pedro Sánchez s'hi va comprometre en el debat d'investidura i ara hi posa data. Ho ha revelat en una conversa amb periodistes durant la gira que està fent aquesta setmana per l'Orient i Mitjà, amb parades a Jordània, l'Aràbia Saudita i el Qatar. Mentrestant, a Jerusalem, més de 100.000 persones s'han manifestat contra el govern israelià de Benjamin Netanyahu. És la protesta més massiva que hi ha hagut al país des que va començar l'ofensiva a Gaza, ara fa mig any. Entre els manifestants hi ha diversos familiars dels hostatges que encara continuen retinguts per Hamas. Dissabte hi ha convocada una altra gran manifestació antigovernamental a Tel Aviv. Tot plegat mentre creix l'amenaça que la guerra s'estengui més enllà de Gaza. Ara és l'Iran qui torna a amenaçar seriosament d'intervenir després que almenys 11 persones hagin mort en un atac aeri d'Israel contra el consolat de l'Iran a Damasc, a Síria. Segons l'Observatori Sirià de Drets Humans, entre les víctimes hi hauria el líder de la Guàrdia Revolucionària iraniana, dos assessors i altres agents. I als Estats Units, finalment, Donald Trump s'ha sortit amb la seva i ha evitat que li embarguin part de les seves propietats. L'expresident dels Estats Units ha pagat aquesta matinada la fiança de 175 milions d'euros que li reclamava la justícia per un cas de frau civil. Recordem que en un principi Donald Trump havia de pagar 400 i no 175, però hi va haver un jutge que li va rebaixar la quantitat. Trump s'ha vist obligat a pagar aquesta sanció multimilionària per haver falsejat durant una dècada el valor de les seves propietats amb la intenció d'estafar les companyies asseguradores. La setmana molta gent es pregunta, bueno, allò que es va veure era un bòlit o què, un míssil o què? Doncs després d'un cap de setmana de barreja, de curiositat, de psicosi i de teories conspiranoiques, generalitzada pel bòlit que va sobrevolar Catalunya i el País Valencià la nit de divendres, finalment s'esvaeixen els dubtes. El govern espanyol descarta de totes que fos un míssil o un objecte de fabricació humana. Assegura que es tracta d'una resta de roca o de metall de l'espai que va entrar en l'atmosfera sense caure i que, per tant, va tornar a l'espai seguint la seva pròpia òrbita. Les 9, d'aquí uns moments continuem, recordeu que hi ha esports, i després tanca una de les botigues més conegudes de Catalunya pel que feia a les botxuguines. Imaginarium, definitivament, tanca la paradeta.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si vols votar i et trobes temporalment a l'estranger, has d'estar inscrit com a no resident en el registre de matrícula consular i fer la sol·licitud de vot. Pots fer-ho a qualsevol consulat o ambaixada entre el 19 de març i el 13 d'abril. Un cop tramitats el registre i la sol·licitud de vot, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça que hagis indicat. Tens temps per enviar el teu vot per correu certificat fins al 8 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi amb productes XXL al millor preu. Mig quilo de nous de Califòrnia sense closca ara per 3,99. T'estalvies un 18%. I 12 tortilles de blat per 1,80. T'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
T'imagines que la millor economista del món et porti la comptabilitat familiar? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Papa, mama, he de dir-vos una cosa. La Carla i jo per fi hem trobat un pis, anem a viure junts. Quins nervis.
Tranquil, fill, tu pots.
I tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances, el nostre compromís és estar sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystalbox te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a Crystalbox.es. Crystal crac?
Crystalbox!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Estalvi per experts. Experts en estalvi. A Brico Depot tenim tot el que necessites per posar a punt al teu jardí. Com la gespa artificial que estaves buscant per només 12,95 euros al metre quadrat. I el set de jardí acàcia per només 199 euros. No esperis més per estalviar. Ara a la teva botiga i a Brico Depot Ponés.
Estimats clients, s'ha trobat als lavabos una cadeneta on hi posa mamà. La seva propietària la pot venir a buscar aquí a Objectes Perduts.
És meva.
No, és meva.
Meva.
No, és meva.
A veure, senyora, sisplau, de totes no pot ser...
Per 17 milions d'euros, et fas mare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Google es compromet a esborrar totes les dades que ha recopilat dels usuaris que estaven navegant amb el mode incògnit. És aquella opció que en principi serveix perquè res del que busquem quedi registrat. Doncs bé, tot i que a l'historial no hi apareixen les cerques, resulta que diversos webs i serveis associats sí que es quedaven en part d'aquestes dades. Google ho ha admès arran d'una demanda col·lectiva que es va presentar fa uns dies a Califòrnia. L'empresa ha sortit al pas de les crítiques i afirma que s'encarregarà que no quede ni rastre d'aquestes cerques. Per cert, que aquesta setmana Gmail està d'aniversari. El correu electrònic de Google es va crear ara fa 20 anys, l'any 2004. Actualment el servei té més de 1.200 milions d'usuaris arreu del món. Mira, aquella botiga que tu entraves i anaves, ara me'n recordava la Marga Ortuny, aquella botiga que tu entraves i havies d'entrar a Jupinta, que és aquella botiga de criatures, de joguines, d'Imaginarium, ha tancat definitivament. Feia anys que la companyia anava fent reduccions de personal i abaixant la persiana de moltes botigues que tenia a Espanya, i aquests dies ha deixat de funcionar el web i han penjat un missatge de comiat a les xarxes. Els directius d'Imaginarium diuen que han aguantat fins a l'últim moment i que marxen amb el cor encongit després de molts anys servint a famílies i veient créixer molts infants. Imaginarium agraeix la lleialtat, fidelitat i el suport de la clientela. Asseguren que ha estat un privilegi ser part de la vida de molts nens i nenes, proporcionant-los moments d'alegria i diversió a través de les joguines. La companyia tanca i s'acomiada agraint i assegurant que ha contribuït a fer, per molts infants, un món una mica millor. Per cert que ahir també es va acomiadar una de les pastisseries històriques de Barcelona, la que és l'Ergalimany del carrer de Sants. El negoci tanca després de 74 anys per problemes econòmics. El govern espanyol es planteja denunciar la companyia ferroviària Oigo per competència deslleial. Els acusa de rebentar preus, tot i tenir pèrdues milionàries per enfonsar Renfe. Oigo va fa 3 anys que opera a l'Estat i competeix al corredor que va de Barcelona a Madrid i també els coneix Madrid amb València i Alacant. Tornem a Madrid, Armenteres.
Renfe i Oigo, que pertany a la companyia pública de trens francesa, fa anys que mantenen litigis des que van deixar d'operar plegades al corredor de Barcelona a París. Ara el Ministeri de Transports planteja aquesta demanda a la Comissió dels Mercats i la Competència perquè hi entreveu voluntat d'enfonsar Renfe. El ministre Òscar Puente és qui ho plantejava ahir d'aquesta manera un de cero.
Estamos estudiando qué fórmulas utilizar y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque entendemos que están llevando a cabo prácticas que son, desde nuestro punto de vista, profundamente desleales. Y mi deber como ministro de este país es proteger Renfe, porque protegiendo Renfe estoy protegiendo el transporte ferroviario en nuestro país.
Puente també es queixava que no s'ha posat entrebancs a Oigo per operar a l'Estat, però França fa anys que planteja problemes a Renfe per tal que operi a les línies franceses. Oigo i la tarda va respondre que ells només volen democratitzar l'alta velocitat i que el seu model de negoci està plenament demostrat amb els resultats a França.
11 minuts i les 9 del matí, la Federació Catalana d'Autisme denuncia que les persones amb un trastorn de l'espectre autista tenen una esperança de vida 16 anys inferior a la resta de la població. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Autisme, es queixen que no tenen accés a uns serveis sanitaris especialitzats i que tenen una taxa d'atur elevadíssima, d'entre un 75 i un 90%, Marina Arbós.
La Federació Catalana d'Autisme reclama mesures urgents per revertir la situació en què es troben les persones amb autisme, que asseguren és alarmant. A part de morir-se abans i de tenir moltes dificultats per trobar feina, el col·lectiu es queixa que els diagnòstics els arriben massa tard perquè les proves no són prou concretes. De fet, a Catalunya no hi ha cap hospital amb protocols específics per atendre les persones adultes amb aquest trastorn. N'ha parlat a RAC1, la presidenta de la Federació, Neus Pallarol.
Com que aquestes proves no estan adaptades per ells, ni aquesta adaptació, ni el personal, els diferents hospitals, els diferents CAPs tenen formació sobre el que és un trastorn de l'espectre autista i com pensen i com actuen aquestes persones, doncs aquest dret que tenim tot del dret a accés a la salut, doncs amb ells es veu vulnerat perquè no poden accedir a la salut, com tots fem.
Tot i que la prevalença d'autisme no para d'augmentar, la Generalitat encara no disposa d'un cens que quantifiqui el nombre de gent a qui afecta. Des de la Federació critiquen que s'inclogui el TEA dins del grup de discapacitat intel·lectual o de les malalties mentals, perquè això fa més difícil encara accedir a tractaments especialitzats.
I a Madrid, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat Pablo Motos de posar en risc la salut de la ciutadania fent publicitat de pseudoteràpies mèdiques. Concretament fa referència a un vídeo, he de dir que el vídeo és molt inquietant, en què el director i presentador de l'Hormiguero promociona una màquina de regeneració cel·lular que tenen en un centre privat d'Alacant. El vídeo és aquest.
¿Qué tal? Pues os cuento una cosa, llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado, y además en España, en el Xa de Alicante, que es esta máquina de aquí, que es la máquina más top de regeneración celular. Pero para que lo explique yo, mejor lo explique la doctora Baeza. ¿Qué tal?
La Sanitat avisa en un tuit que les pseudoteràpies, en el millor dels casos, només us noten, bàsicament, a la butxaca. 8 minuts i de les 9. Anem a la música. Després de la nova cançó dels Oques, Gràcies, de divendres, el grup d'Osona ha confirmat que el dijous, dia 11 d'abril, és a dir, d'aquest de demà passat en 8, treuen nou disc.
Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari totes les nits que calgui. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el meu aniversari. Bufi fort.
El sisè àlbum de la banda es dirà Fruit del Deliri i tindrà 11 cançons a més d'aquesta, Com està el pati, que es va estrenar la setmana passada. A més, també hi ha col·laboracions amb Figaflaues, en Julieta i Al·lèrgiques al Pol·len. I aquesta nit, també a l'apartat musical, Jason Derulo actua al Sant Jordi Club. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't care. Sí, aquesta cançó per molta gent li recorda bàsicament el TikTok. El cantant nord-americà aterra a Barcelona després que hagués d'ajornar el seu concert de principis de desembre a la ciutat per problemes logístics aliens a l'organització. Tots aquells que en aquell moment ja tenien les entrades les poden fer servir avui. És a les 9 de la nit i encara hi ha entrades a la venda. I per cert, que els Javis han presentat el repartiment de la seva nova sèrie musical, que es dirà Mariliendre, i comptarà, entre d'altres, amb el finalista d'OT, Martin, l'artista Ienesi, i els actors Mariano Peña, Mariona Terés i Omar Ayuso. La sèrie, que s'estrenarà a 3Player, serà una comèdia sobre una dona que reconnecta amb el seu passat de la nit gai a Madrid. Encara amb música. A partir de les 11 del matí, aquí al Món RQ, volem celebrar els 50 anys, 50 anys d'aquest disc. És What the Rule, el segon disc del grup suec ABBA i el primer que va llançar a escala internacional. La primera cançó i la més popular de l'àlbum, aquest What the Rule que estem sentint, va guanyar el Festival d'Eurovisió, que el 1974 es va convertir en un èxit mundial que va llançar la carrera del grup suec. De fet, aquesta setmana fa 50 anys d'aquella victòria al Festival d'Eurovisió. Tot i això, el disc també contenia altres temes, com aquest que sentirem ara, que era la cara B del single que van llançar a Suècia, i que és aquesta conegudíssima cançó que es diu Honey Honey. O aquesta cançó que per mi és de les més espantoses, que es diu Hasta Mañana. Parlarem amb el músic i col·laborador d'aquest programa del Món RQ, Guillemil Kiwi, que ens portarà les millors cançons de la història d'ABBA. De fet, també us volem preguntar a vosaltres quina és la vostra cançó preferida d'ABBA. Ens ho podeu dir ara mateix a Twitter, amb l'etiqueta ABBARQ, tot junt, ABBARQ, i les escoltarem. I després l'Arnau Tordera ens descobrirà precisament el secret de l'èxit de la cançó Waterloo. Broadway estrena el primer musical amb un repartiment i un equip creatiu format exclusivament per dones i persones no binàries. Saps, i explica la història de les anomenades sufragistes, el grup de dones que va lluitar pel sufragi femení a principis del segle XX. És un dels 18 espectacles que s'estrenen a Broadway aquesta primavera en una de les temporades més mogudes de la història de Nova York. El corresponsal de RQ allà ens ho explica, Martió.
La creadora del musical, Shaina Taub, va desenvolupar el concepte durant la pandèmia i va estrenar-ne una versió reduïda als escenaris més petits de l'Off-Broadway fa 2 anys. Ara entra per la porta gran, convertida en la segona dona de la història en escriure el llibret, la música i les cançons, i protagonitzar el seu propi musical. L'argument ens porta al 1913, quan el moviment sufragista dels Estats Units pren embranzida, tot i que encara caldran 7 anys més per aconseguir l'igualtat de vot. La directora del musical, Lee Silverman, explica a RQ que, tot i parlar del passat, la lluita, en un any d'eleccions als Estats Units, segueix ben viva.
The show is about...
L'obra parla de dones que lluiten per la justícia i la igualtat, temes que no podem perdre de vista ni un segon, encara ara, i eren temps més durs. No disposaven de tecnologia per escampar la seva causa i, malgrat tot, van ser capaces de provocar el canvi.
Saps segueix els passos de Hamilton, un dels musicals de més èxit de Broadway, i recorre la fina línia entre el capítol d'història nord-americana i l'espectacle que vol inspirar a les noves generacions.
4 minuts i les 9, els esports. La Lliga s'atura 15 dies més, una bestiesa, per la disputa del final de la Copa. Queden 8 jornades per acabar i la victòria 1-2 que hi va aconseguir l'Atlètic de Madrid al camp del Villarreal permet al Girona encarar la recta final amb 9 punts de marge sobre el cinquè, el primer situat fora de la zona Champions. El Real Madrid és el líder amb 75 punts, seguit del Barça amb 67 i del Girona amb 65. Els de Michel tenen 7 punts més que l'Atlètic de Madrid, el seu pròxim rival a la Lliga, però el més important és que en tenen 9 de marge sobre l'Atlètic de Bilbao, el primer equip fora de la Champions. Els de Valverde han pagat cara a la derrota de dissabte al Bernabéu i ahir van veure com l'Atlètic de Madrid els avançava gràcies a un gol de Saúl al minut 87. Aquesta nova aturada fa que els pròxims partits del Barça, el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid ja siguin els d'anada dels quarts de final de la Champions. El dimarts dia 9, el Real Madrid rep el Manchester City, l'endemà dimecres l'Atlètic de Madrid juga a casa contra el Dortmund, el Borussia Dortmund, i el Barça visita els Parcs dels Príncipes de París per jugar contra el PSG amb les novetats de Pedri i Frenkie de Jong. És un calendari intolerable i això de la Federació de la Lliga és intolerable. Hagin jugat 2 partits amistosos, ara es torni a parar perquè hi ha la final de Copa i després ens trobarem partit rere partit. En fi, el que no para és segona. Aquest diumenge a 6:45 de la tarda l'Espanyol rebrà l'Albacete Cornellà al Prat. Mentrestant, a les xarxes corren com la pólvora unes imatges d'Iñigo Martínez encarant-se amb un brètol a la sortida de la ciutat esportiva Joan Gamper. Diem un brètol perquè s'ha demostrat a les xarxes precisament que és un provocador. El central marxava amb el cotxe després d'entrenar-se, però va sentir com aquest individu l'increpava directament l'insultava i Íñigo Martínez, que ja en tenia un bull, va baixar i demanar explicacions.
¿Quién es tonto? La última que me llamas tú tonto. ¿Me has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. Lo mismo, la última que me insulta. No, no, la última que me insulta. ¿Has oído o no?
És un seguidor que s'ha vist clarament a les xarxes, que és un seguidor del Real Madrid que va allà habitualment a provocar. No és la primera vegada que aquests joves increpen els futbolistes per guanyar seguidors a les seves xarxes. També n'hi ha d'altres que fan el possible per aconseguir firmes i en acabar es rebenen les samarretes a preus desorbitats. Ara l'he passat a Íñigo Martínez, però ja l'havia passat a un tití o a Joao Cancelo. En el cas més recent resulta que el personatge que va increpar Íñigo Martínez és del Madrid, és aficionat al Real Madrid i de Jude Bellingham, tal com ell mateix va fer públic a les xarxes. Més coses, ha trencat el silenci el porter del Majadahonda, que dissabte va rebre insults racistes al camp del Sestao River. Es diu Cheik Sarr i havia jugat al Nàstic de Tarragona. Ara ha descrit com va viure els incidents racistes dissabte abans que els seus companys toquessin el dos del camp en senyal de protesta. Ho explicava aquesta nit a la COPE.
Puto negro, corre, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y lo que ha ocurrido este sábado pasado era horrible, ahí no podía aguantar por eso, pero era peor, ese era un día, ¿sabes?, horrible para mí, era un día que nunca he vivido en el fútbol.
Clar, la història d'això que estem sentint ara és que el...